Algú que arribés avui a Eivissa i es trobés l'autovia de Vila Sant Antoni o la de l'aeroport podria pensar que estan molt bé aquestes carreteres. De fet, són vies que serveixen per creuar l'illa de manera ràpida i segura. Aquest nou arribat, però, s'hauria de preguntar què hi ha darrere d'aquestes autovies i el que va comportar per a les eivissenques i els eivissencs la seva construcció. Algunes respostes a aquestes qüestions les podrà trobar a La Cicatriz, llibre del periodista, ell afirma que jubilat, Santiago Miró, amb el que avui tenim el plaer de conversar el de far a far. Molt bon dia, Santiago. Benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, David. M'agradaria contestar aquestes preguntes amb el vicenc, amb la llengua que comprenc, però que me falta... M'acosta molt parlar, així que ho faré en castellà.
Cap problema. Mira, comencem pel començament. Com era la Eivissa d'inicis de segle, del 2003 al 2006? Quin era el context polític i social d'aquells anys?
Bueno, en los primeros años del 2000, el PP en esta isla se fue alternando con el PSOE. Las elecciones del Consejo Insular de Eivissa en el 2003, con la mayoría absoluta del PP, fueron precedidas 4 años antes por una coalición progresista bajo la presidencia de Pilar Costa, y antes, en 1995, por la mayoría absoluta del PP, con Antonio Marí Calvet como presidente. Así que, empujada por su constante lucha por el poder, sea este de derechas, del centro o de izquierdas, la isla no ha frenado su ciega carrera hacia el éxito económico a expensas del político. Y aunque desde el PP se evita, a toda costa, nombrar la palabra autopista, se asegura que las nuevas rutas programadas y aprobadas por el gobierno balear, entonces en manos del PP, embellecerán el paisaje, que será la manera de evitar más accidentes. Estela Matutes es designada por el equipo del gobierno del Consejo Insular para ser la representante de la institución en el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Accesos Eivissa S.A., que llevará a cabo las obras de la autovía. Recordemos que ella, la consejera ejecutiva del Departamento de Economía y Hacienda y Vías Obras del Consejo Insular, rechaza las críticas negativas y advierte que mejorará las comunicaciones de la isla. El Gobierno Balear y el Consejo Insular, dominados ambos por el PP, defienden que el desdoblamiento traerá más seguridad, pero acostumbrados a los desmanes de la derecha, los ciudadanos sospechan que se trata de una excusa para justificar un presupuesto de grueso calibre que irá construyendo el medio ambiente. La plataforma antiautopistas, surgida entre los pequeños propietarios afectados, advierte que eso no es una forma de conservar la isla, sino la peor forma de hundirla e hipotecarla en el futuro.
Anem una mica a pams. A qui beneficiava totes aquestes noves construccions? Quins interessos hi havia perquè es fessin les carreteres, a banda del de salvar vides humanes pels accidents que hi havien hagut anteriorment, per la que també s'ha de reconèixer que les carreteres no eren del tot bones en aquella època?
20 empreses se presentaron para dirigir les obres que van a Eivissa a Sant Antoni. Pero solo una se lleva la palma, FCC Construcciones. El proyecto se llevaba preparando desde 2003, si no recuerdo mal. Curiosamente, Abel Matutes, padre de Estela, es el vocal de FCC y, pese a presentarse como uno de los principales perjudicados por el proyecto, dice estar dispuesto a defender a toda costa sus intereses en esta empresa. Eivissa era entonces una isla conocida en el mundo entero. El escándalo deja de ser insular cuando una treintena de grandes pequeños periódicos españoles y extranjeros, como New York Times, The Guardian, The Spiegel y otros muchos, se hacen eco en sus páginas de la noticia. La entonces consejera ejecutiva del Departamento de Economía y Hacienda aseguraba que en las carreteras de estas islas el número de siniestros es el más elevado de España, por lo cual tenía la obligación de hacer los desdoblamientos, con la finalidad de ahorrar víctimas. El gobierno balear y el Consejo Insular, entonces dominados ambos por el PP, insistían en que dicho desdoblamiento traería más seguridad. Pero, acostumbrados a los desmanes de la derecha, muchos sospecharon que se trataba de una excusa para justificar un grueso presupuesto que destruiría el medio ambiente. Y la plataforma antiautopistas, surgida entre los pequeños propietarios afectados, alzó su voz advirtiendo que eso no era una manera de conservar la isla, sino la peor forma de hundirla e hipotecarla en el futuro. Se trataba de una macro obra en una mini isla, las autoridades del PP en el Consejo Insular rechazaron lo que consideraron campañas de intoxicación y siguieron adelante con el proyecto Estrella bendecido por los matutes, quienes aconsejaban terminarlo antes de comenzar la campaña electoral en el 2007.
Déu-n'hi-do la resposta social. Tu comentaves que aquí van haver mitjans estatals, mitjans internacionals que se'n van fer ressò. Com va ser aquesta resposta social? Com es va organitzar davant d'aquesta construcció de les autovies i davant també de l'arribada de forces de seguretat, Guàrdia Civil de l'Estat, que anaven equipats amb antiavalots i preparats per uns disturbis que potser no sé si donava lloc?
Bueno, en el verano del 2006, para muchos campesinos, la isla comenzó a registrar la primavera más triste de su historia. 500 propietarios fueron expropiados para construir esta autopista que las autoridades del Consejo consideraban urgente y necesaria. La isla se llenó de excavadoras que, tras haber arrancado centenares de árboles, procedieron a la sustitución de la tierra roja por un asfalto negro, dejando a la isla cicatrizada para el futuro. Se encuentra sumergida, escribió Mario Serra, presidente del Instituto de Estudios de Vicens, en un proceso de degradación paisajística como no se ha dado en ninguna época. Nuestros gobernantes autónomos, insulares y municipales quieren asumir un lugar de honor en la bizarruta de cemento y residual, auspiciada por una oligarquía nefasta que desde hace años diseñó el modelo económico de nuestras islas. Otros, como Sandy Pratt, un irlandés que conoció Ibiza en el 1957, me comentaron que estaban convencidos de que en la isla ya existían carreteras suficientes y buenas, y que solo en los meses de verano parecían escasas. Para cubrir esta insuficiencia, a Sandy se le ocurrió una solución que no interesó ni a los políticos ni a los grandes constructores de las vías. En vez de hacer obras inadecuadas para una isla pequeña, me dijo Sandy, pasaría a aplicar una ley feroz para que se impidiera correr más de 50 por hora por cualquier carretera, para evitar accidentes. Pero claro, se eligió lo contrario. Se fue a construir esta autovía del aeropuerto de San Antonio, pese a que tanta gente se oponía a ello. Con ella y con los coches tan lujosos y enormes que llegaban a la isla, sus propietarios estaban dispuestos a aumentar la velocidad y correr, lo que provocaría más accidentes y más muertos, sobre todo teniendo en cuenta que en Ibiza Capital y San Antonio están las discotecas más importantes de la isla. Y Erwin Bertok, un artista alemán internacionalmente conocido que pinta, diseña y hace arquitectura en Ibiza, fue uno de los primeros que se manifestó en contra de las autopistas. Hay que pensar, me dijo, que las carreteras más largas de esta isla pueden tener un máximo de 30 kilómetros. Es absurdo pensar en autopistas y en trenes de alta velocidad. Lo importante es cómo arreglar las que tenemos y prepararlas para que puedan circular incluso bicicletas. Esto sí que es una necesidad, como lo es la urgencia de quitar el olor nauseabundo de depuradoras y de mierdas que se percibe al llegar a Ibiza, capital, o a Santa Eulalia. Estas y otras razones empujaron al pueblo a dar una respuesta social tan potente en contra de la construcción de estas autovías.
Bé, de fet, hi va haver resposta social. També és cert que les autovies allà estan i es fan servir. Tot i així, a les següents eleccions, a les del 2007, suposo que aquesta resposta social també va donar peu a la coalició que va sorgir entre PSOE i Eivissa pel Canvi. Per tant, sí que hi va haver una mica de algun logro dels antiautopistes.
Por parte de los autoautopistas, efectivamente se llevaron a cabo estas y otras muchas acciones, pero el acuerdo con el Consejo Insular de Ibiza, el Gobierno Balear y otros miembros lanzaron el proyecto de construir las carreteras desdobladas, sin desvelar que estas no solo serán las autopistas más caras por metro cuadrado de las construidas en España y en Europa. Recordemos que más de 503 millones de euros, pese a cubrir solo 21 kilómetros, sino las más anchas y sin duda las que mejor benefician a sus constructores, ajenos a las verdaderas necesidades de una isla que dispone, sin embargo, de un transporte público propio del país, de un país subdesarrollado. En todas las encuestas, declara Estela Matutes en una entrevista a Tiempo, lo que más preocupa a los ciudadanos por encima de la educación y el paro son las carreteras. y el gobierno insular no solo ve con buenos ojos las más de 500 expropiaciones forzosas que permitirán construir la autopista en un periodo de 18 meses, sino que se compromete a inaugurar solemnemente, según sus planes, antes de las próximas elecciones del 2007.
Quin va ser el paper de la família Matutes en tot l'assumpte de la construcció de les autovies? Quins interessos tenien ells en que aquestes fossin construïdes?
Quisiera recordar lo que escribió el diario alemán Frankfurter a principios de septiembre de 2007. Los antiautopistas imputan a los Matutes que mezclen los intereses políticos con los privados y económicos.
I ja per acabar... Han passat tots aquests anys, com ha resultat la cosa? Quin esdevenir ha tingut aquest fet en el temps posterior? Tu creus que el fet de que es fessin aquestes estructures, aquestes carreteres, va fer que més endavant es repensés, que fins i tot hi hagués un canvi polític, que el Partit Popular potser ja no aspirés a fer aquestes infraestructures més grans, sinó que repensés una mica les seves línies o senzillament hi ha aquestes carreteres i penses que potser Eivissa continuarà amb aquesta mena de fer de si venen més cotxes agrandem més les carreteres, que no pas la idea que hi ha més Formentera, que és potser no cal que vinguin tants cotxes, potser s'ha de regular una mica l'entrada de cotxes i mirar d'arreglar les carreteres però no ampliar-les. Com penses com veus la Eivissa d'avui en dia?
Yo lo veo muy mal, porque no se ha arreglado nada de lo que se proponía arreglar en esos años. Ganó, por supuesto, el Consell y el Govern, y desde entonces pregunto si se circula mejor o peor que antes y si se circula más deprisa que antes. De todas maneras, las prisas no es una razón para construirlas.
Idò, molt bé, Santiago, moltes gràcies per les teves explicacions i per aquest tastet del teu llibre, de la cicatriz, d'edicions Document de Balear, que evidentment ja es pot trobar a les llibreries d'Eivissa i suposo que també les de Formentera. El bo és trobar explicacions una mica en aquests fets que es van esdevenir, ja dic, entre el 2003, sobretot el 2006, i trobar-ho en aquest llibre teu. Moltes gràcies per compartir aquest temps amb nosaltres i per ajudar-nos a explicar aquests fets i ajudar-nos a fer ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres. Yes.
Estem escoltant una de les escenes de tensió viscudes entre els antiavalots de la Guàrdia Civil i la gent que protestava per l'inici d'unes obres sense notificació prèvia a la finca de Can Bernat a Sant Rafel. Aquest va ser un dels molts incidents entre les forces de seguretat de l'Estat i els antiautopistes durant la primavera del 2006, mentre duien a terme les obres de les carreteres a Eivissa. Per parlar d'aquells fets, comptem el de Fara Fara amb Juanjo Cardona i en Pep Marí, Pep Marge, dos rafalers que se significaren amb el moviment antiautopistes, que sorgí en resposta a la manera d'obrar de les autoritats a l'hora de fer les autovies. Molt bon dia als dos, benvinguts a Ràdio Illa.
Bon dia.
Bé, no sé si éreu a Can Benet aquell dia, però segur que vareu participar en unes quantes concentracions similars. Com i per què va sorgir el moviment antiautopistes, Juanjo, per exemple?
Bé, per contar-ho així ràpidament, vàrem començar a sentir rumors de que venien uns projectes molt grossos, que no sabia molt bé amb quins motius, teníem algun plano que ens van aconseguir d'un possible projecte que encara no se sabia, i es va començar a moure una mica aquest rum-rum. Una vegada es va demostrar que sí, pareixia que anava endavant, vàrem exigir que volíem saber de què anava això i l'Associació de Veïns de Sant Rafel va organitzar una reunió. En aquesta reunió es suposava que ens havien de baixar els ànims en aquells que no estaven massa d'acord amb aquest projecte i va fer l'efecte contrari. I jo sempre he dit que aquella reunió de veïns va crear la plataforma antiautopista, ja que allà ens varen deixar clar que els que manaven volien portar-ho endavant.
Pep, explica'ns una mica quina va ser la teva implicació en aquest moviment.
Bé, amb molt de preguntes de Juanjo, perquè des del principi vàrem veure que la manifestació era important i, a més, en l'efecte d'aquesta reunió que estava contant el Juanjo, el que va passar és que no només els ànims, que també es van crispar, sinó que es van veure que hi havia interessos realment particulars i, a més, una forma de fer política que ja no ens agradava i aquell dia va acabar de rematar-ho. I era, ho farem perquè ho farem i perquè m'ho dona la gana. I allà es va sortir aquesta frase perquè sí l'havien dit en el president i el president, molt adequadament, perquè el company nostre, més era, en aquell moment era tio nostre, ja mort, va dir exactament, m'han dit que ho faran sí o sí. I aquí la veritat és que el poble, els veïns i altre tipus de gent que es va implicar ràpidament va entendre que aquesta vegada no podia ser. I crec que es va demostrar, el temps mos ha dat la raó, les carreteres que es anaven projectant, que record que no s'han fet, no, en alguns casos no arribant ni a la meitat del projecte inicial, que és aquí una de les victòries que nosaltres tal volta havíem d'haver aprofitat perquè la gent entengués que aquest moviment va tenir un cert èxit popular, per supost, però també tècnic, i clar, aquí és allà on tal volta no hem de prou bé, però aquestes carreteres anaven a ser el doble.
Bé, ells defensaven que s'havien de construir les carreteres per evitar els accidents, els morts que hi havia fins llavors amb unes carreteres que potser sí que eren de mala qualitat. Potser sí que en quant a grandària superaven el que es necessitava, el que necessitava una illa com a Eivissa en aquell temps.
Bé, jo penso que hi havia un error de concepte que encara es manté en aquesta illa i era que hem de construir més perquè vengui encara més gent. O si les carreteres no funcionen, igual el problema no és que no són prou amples, és que hi ha masses cotxes. I de la manera que es plantejava, no només s'afavoria una via ràpida, com és ara, que on hi ha molts de trams que travessar-la és pràcticament impossible i no es pot fer un recorregut a peu ni en bicicleta i es segueix afavorint el cotxe, com dic, sinó que el que han aconseguit, allò que ja advertíem, que els embussos siguin més grossos i es produeixin en els dos extrems, a Sant Antoni i a Vila. Jo crec que és un concepte de fons que segueix sense treballar-se prou i que llocs com Pontevedra o Dinamarca o llocs on es potència més es vianant i la bicicleta realment són exemples que hauríem de seguir perquè aquesta illa ja se mos queda molt petita.
Sí, perdona, David. Se tratava de que anaven a fer un bulevard, que era la gran frase de Nestelita Matutes, que, clar, resulta que s'ataca, era molt important, només per al jardí de mig, o sigui que per la separació hi havia tipus jardí, i aquí també es causa era molt d'inseguretat. O sigui, el que s'ha acabat fent, una paradeta, aquesta és més segura, és molt menys estètica, ja ho reconec, però és molt més segura, que és el que en el fondo, al final, en alguns casos, vàrem aconseguir. Allà, menys taca, diríem, de carretera, i, a més, hi ha molta més seguretat en aquest cas. Veu que algú va reflexionar, ho van veure, però el que no podien entendre és posar sembrar arbre, després d'haver-los arrencat i ocupat molt més terreno, a les voreres.
I a veure, dues preguntes contesteu. Bueno, primer en Juanjo, et pregunto una mica per les expropiacions i la destrucció d'algun important jaciment arqueològic. Anem a pams, contesta'm això una mica.
Bé, està clar, de destrucció n'hi va haver, tant com de natura i arbres, com deia en Pep, com de jaciments, fins i tot com estàs explicant tu, i bé, un exemple, aquests primers que ens vàrem ajuntar per, per crear una plataforma. En realitat, aquesta primera comissió que vàrem crear eren tots propietaris directes, eren gent afectada directament perquè sabien que una màquina voldria entrar a casa seva a tombar-li una casa o una paret o una feixa que era seva. I aquesta gent, que n'hi havia de tots els partits, va ser la que va fer possible crear en el seu moment un decàleg i començar a fer unes assemblees setmanals que varen ser exemplars i que després ja va la cosa anar derivant cap a altres moviments que no eren els originals, però en realitat era això, evitar que es fes una injustícia i que es fessin sobretot les coses de pressa i malament, com es varen acabar fent. Lo de que reduïssin els projectes és veritat, però jo crec que al final ja ho sabien, que el que presentaven era impossible de fer, van acabar reduint i coses com el túnel de Sant Rafel molt varen acabar clavant i moltes altres coses.
Sí, de fet era la següent pregunta, que ja que sou rafalers, Pep, això del túnel de Sant Rafel era necessari o s'hagués pogut passar a la carretera per damunt com ja l'havia auxiliar?
El túnel, si poguéssim fer una pel·lícula de còmica, aniria perfecta, o de terror, ja ho veurem, depèn amb aquí se races, però s'acabaren els pressupostos tant d'arribar, ni siquiera viu un segon. O sigui, s'acabaren els 29 milions, només fent excavacions. Però la història més tràgica, perquè la veritat és que el túnel és un atac molt important que té Sant Rafel, sobretot socialment i, a més, comercialment, hi ha hagut comerços que no s'han recuperat mai més, ni es recuperaran, perquè ja han tancat, i la ferida va ser molt important. Una, per les obres, i dos, per el que significa el túnel. Ja va deixar d'haver-hi durant 3, 4 o 5 anys esmorzars aquestes dels diumenges, les tapes de dissabte de tarda, hi va haver molta gent que per la manera de passar, de circular per Sant Rafel, doncs ja no s'aturaven. I com es va fer? Doncs amb una reunió, dos veïns, tres o quatre propietaris, amb en Mat es va entrar 5 minuts i diu: què passa? Què feim? Però ho conta així perquè és de xiste. Feim, no, podíem fer un túnel, au, i arriba un tio i pinta dos ratlles i diu: ja feim un túnel. O sigui, el túnel es va fer dirigit per un polític incompetent i corrupte, i a més sabem perfectament que l'efecte final ha estat només el d'amagar un poble en vez d'ensenyar-lo, que és el que a vegades les comunicacions i els serveis públics tenen que ser. O sigui, adaptar una carretera a un poble és el més important i no fer un poble per amagar una carretera.
Mm. Home, quan l'objectiu d'aquest projecte és eminentment econòmic i s'ha demostrat i per diversos llocs, si has fet de construir un túnel et dupliques el pressupost, és molt interessant per a aquells que els interessa que costi més. Igual com si mos posam a comptar faroles en certs trams i altres coses pràcticament inexplicables.
Ah, ja no me'n recordava, Juanjo, que el túnel tenia un 1.400 metres, no 600 o 700 com té ara.
Sí, sí, en varen fer la meitat.
Mm. Exacte. I s'acabarà el pressupost antes d'acabar ni siquiera l'excavació del primer.
Vale, passem pàgina amb el tema del túnel. Juanjo, tu apuntaves abans, el moviment va començar com un moviment pacífic. Cert és que després també es va cremar alguna excavadora de les que treballaven a les obres. No sé si això és que se le fue a alguien de las manos, si el fet de que vinguessin antiavalots de la península també va crispar els ànims. Explica'm una mica aquests fets.
Bé, jo coneguent de primera mà la majoria de gent que es movia en aquells inicis de plataforma i quan varen passar aquests actes i tal, et diria que aquelles màquines les va cremar algú de dins, quasi sense dubtar. Mm-hmm. Però bé, sempre cap la possibilitat, perquè per desgràcia gent desequilibrada en tenim a tots els sectors, i mai pots descartar que algú sí que estàs prou emprenyat o prou nerviós de tot allò que estava passant, igual a casa seva, com perquè pogués fer una cosa així. Jo no en tinc coneixement directe, però ja et dic, és un moviment que en cap moment va ser violent. Els propietaris, la majoria, varen fer tot el possible per intentar fins al darrer moment que no li entrés una màquina directament a casa seva a tombar-ho abans de ni sabre que li agafarien, perquè era lo trist, que no se sabia. Mm-hmm. I bé, ja et dic, jo en el meu cas particular vaig viure aquesta primera etapa, després vaig entrar en l'associació de veïns, em vaig llevar de portaveu i ja va seguir més el tema de cap a Sant Jordi i vaig estar més més fora d'estema i no ho vivia tant de prop, però tota la fase inicial ja et dic que va ser totalment pacífica.
I per finalitzar, com veieu les coses 14 anys després? Creieu que aquestes mobilitzacions van donar uns fruits o que Eivissa ha seguit pel camí de la construcció sense gaire mesura?
Pep, bueno, jo, sí, clar. A veure, en primer moment, aquest moviment el que va obrir és una consciència de que per lo menos, a més de la part ecològica, que les autoritats no tenien dret a entrar a casa sense fer la feina ben feta, sense una ordre judicial o una expropiació ben correcta. I va ser el primer moment que hi ha hagut una consciència de que els veïns desapropiats tenien els drets. A continuació també es va treballar la part ecològica, lògicament. Crec que l'efecte ha estat molt, molt, molt important. Crec que encara avui en dia estem tenint beneficis. Quan se fa un projecte, es pregunten els veïns, se mira de que no sigui tan agressiu. Entenc ara, per exemple, que la zona Cana Greta és una zona agressiva, però és veritat que s'ha ajuntat tot. És massa, jo crec, perillós, és massa, massa gran, però de totes formes s'ha ajuntat tot el que són barris, pobles, carreteres embossades, zones noves, i clar, i aquí s'ha desfasat una mica, però mirau el resto de la illa. No s'ha fet cap maca projecte més i la tendència era que s'anaven a fer molt més. Crec que les autoritats varen entrar en consciència de que així no podia ser i cada vegada que fan un projecte pareix que el consens va més, parla més entre gent i van molt més alerta.
Jo crec que sí que és veritat que igual els processos s'intenten com a mínim dialogar una miqueta més. Allò que va passar de aquí, quitar i es bacallar, som jo i es fa així.
Arriba es bacallar. Sí,
efectivament no pot tornar a passar, però de totes formes, com deia abans, jo segueix pensant que el model de mobilitat segueix fallant i que hauríem d'aprofitar inclús ara moments com els que tenim de pandèmia, on tindrem menys turisme, on es podrien haver intentat fer canvis, és moment per replantejar a veure si realment aquesta illa pot aguantar tot el que aguanta.
Molt bé, idò, moltes de gràcies als dos per el vostre testimoni i bé, esperem que sí, que aquests moments de pandèmia ajudin a una certa reflexió de tots plegats.
Pues moltes gràcies. Bueno, dale.
No, que res, que gràcies a tu i quan vulguis, ja saps que batalletes d'aquestes encara en queden moltes per contar i moltes que segurament no s'acabaran de contar mai.
Sí, de fet l'altre dia vaig estar fullejant els arxius d'Eivissa Confidencial i és probable que haguem de parlar d'unes quantes coses més en el futur.
Sí, hi va haver bastant de moviment. Molts de moviments no controlats, i no vull dir que anem a de màquines, perquè això realment estic totalment d'acord amb el Juanjo, que va ser intencionat per alguna altra banda, perquè a més es va veure plantejaments i tal, i dir que també vàrem ser investigats, la policia va treballar, van enviar grups i tal, i no hi ha ningú imputat, ni ens varen dar cap culpabilitat de res. Vull dir que estem a demostrar dues coses. Crec que va ser positiu, que ja ho havíem dit, i dos, que el moviment era totalment net i mirant sempre per la gent, per particulars. Mai va ser per fer-nos més famosos, ni per presumir, que realment era un moviment que va ser necessari i que crec que ho tornaria a fer.
Molt bé, idò, repeteixo, moltes de gràcies als dos i fins la propera.
Bueno, adéu. Fins ara, gràcies. Adéu, Juanjo.
Adéu, bon dia.
Tot el que passa a Formentera a radioillaformentera.cat. L'actualitat de Formentera a les teves mans. Al nostre web, al teu mòbil, tablet o ordinador. Amb totes les notícies de casa al moment. Les entrevistes més interessants. Els àudios de les nostres tertúlies. Actualitat, cultura, esports, medi ambient. I la nostra programació, les fotos dels convidats. La ràdio en directe. Els podcasts, tot el que passa a Formentera, a les teves mans. radioillaformentera.cat. La nova manera d'escoltar Ràdio Illa. La ràdio de demà, avui. radioillaformentera.cat. Més de 30 anys de ràdio.
Cada matí, de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, es magazín des matí de Formentera.
I com a totes les històries, la de les autopistes, o millora la xarxa viària d'Eivissa, té almenys dues versions. És per això que el de Far a Far volem també parlar amb el Partit Popular, formació que aleshores governava tant a Balears com a Eivissa. Per fer-ho, donam la benvinguda a en Miquel Jerez, diputat al Congrés per les Pitiuses. Molt bon dia, senyor Jerez. Ben tornat a Ràdio Illa.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Eren necessàries les carreteres, o millor dit, aquell tipus de carreteres?
Jo crec que les carreteres eren absolutament necessàries en aquell moment i crec que finalment el temps ens ha acabat donant-se raó, no? En primer lloc, nosaltres teníem un compromís en su electorat eivissenc, que és que ens va dar la governança en aquell moment, en el que li van prometre que es farien unes carreteres per millorar la circulació i sobretot per millorar la seva seguretat. I això és el que vàrem fer. Teníem un mandat democràtic que vàrem complir i, per tant, el que hem aconseguit és el nostre objectiu, disminuir, que era del que es tractava en d'altres coses, la gran sinistralitat que aquelles dos dies registraven en el seu moment.
El pressupost inicial d'aquestes vies rondava els 12 milions d'euros. Es van acabar executant per uns 172 milions i el cost final, un cop la concessionària hagi acabat de cobrar tot el que se li deu, superarà amb escreix els 500 milions. Déu-n'hi-do amb la diferència inicial, no?
Bueno, això és una de les comptes que mos fa i això... ho he sentit moltíssimes vegades, no li imputo a vostè que mos faci s'esquerra, no? Però vull dir, aquestes comptes no són efectivament les que nosaltres tenim, no? Uh-huh. Nosaltres estàvem subjectes a un conveni de carreteres en l'Estat que no es va complir, que es va, a més, recórrer per part del govern de les Illes Balears, quan governava el senyor Francesc Antic, que mos hagués permès assumir en certes condicions el sobrecost de totes aquestes carreteres. I és cert que és possible que potser hi hagi pogut haver-hi una diferència entre pressupostar en el que se pressuposta inicialment en el que finalment s'acaba executant. Però això passa en totes i cada una de les obres. Però sí que és cert que m'atenc allunyar de les xifres que s'estan manejant o que es varen manejar en el seu dia. El que es va fer és intentar que aquest cost de les carreteres fos un cost que fos assumible per part de la comunitat autònoma i això va ser possible mitjançant un sistema que es diu peatge en l'ombra. Durant 25 anys aquestes carreteres no han estat imputades en el seu cost en el Consell Insular, que és competent en aquest moment, sinó que han estat assumides a risc del constructor amb un sistema que es diu peatge a l'ombra. Tants de vehicles passen per la carretera, tant cobrarà el constructor durant 25 anys, a més de tenir el manteniment damunt les seves escales. Si no passen vehicles per aquestes carreteres amb abundància, evidentment, el cost serà menys. Per tant, tinc que desmentir que, encara que no ha acabat el pagament d'aquestes carreteres, ja se'm puguin fer els comptes de quan costaran aquestes carreteres. No?
Mm-hmm. Molt bé. Idò, esperarem a veure quin serà el resultat, el número final. El fet que Abel Matutes tingués interessos en l'empresa constructora de les vies i que la seva filla, Estela Matutes, fos la consellera insular de territori i de carreteres al mateix temps, no es podria qualificar de poc ètic?
Mira, cada un té valora les qüestions d'acord amb la seva ètica. Jo considero que la senyora Estela Matutes, en aquest cas, estava perfectament legitimada, només faltaria que no ho pogués ser, per presentar-se a una convocatòria electoral, base sigles del Partit Popular. I crec que això, negar-li això, crec que és una negació antidemocràtica que no s'ha de permetre en cap moment, sinó tot el contrari. No? En segon lloc, crec que hem de defensar, i ho defens, i faré sempre, la feina que va desenvolupar la senyora Estela Matutes al front de la Conselleria d'Obres Públiques o de Carreteres en aquell moment. Crec que va fer una feina extraordinària i crec que els resultats estan aquí. No? I a partir d'aquí, pues, cada un és lliure de valorar la ètica d'uns o la moral d'uns altres, cosa que jo en aquest cas no faré, sinó que l'únic que faré serà defensar una consellera que crec que es va buidar en la feina, que es va buidar en el seu compromís electoral amb els ciutadans de Eivissa i Formentera i que estic absolutament convençut de que durant tot aquest temps no va passar mica bé.
Un dels efectes de la gestió de la construcció de les carreteres, potser un dels principals, va ser que el PP, com a efecte secundari, va perdre les eleccions del 2007 al Consell. Aquesta derrota va servir perquè es replantegessin algunes línies d'actuació del partit cara al futur, cara a les infraestructures venideres a la illa d'Eivissa?
No, miri, anem a veure. És cert que no van guanyar les eleccions, i no van guanyar les eleccions precisament perquè, i això no és res que jo acabi descobrint, sinó que és notori i tothom en és conscient, hi va haver-hi una gran politització de tot aquest moviment en contra de les carreteres d'Eivissa, capitanejat pels principals partits que lideren l'esquerra a la nostra illa, i que va agitar determinats moviments socials i va treure la gent a l'esquerra, no? I això és així, i això ens va certament provocar una fractura social, és a dir, hi havia aquells que estaven a favor de les carreteres i aquells que no estaven a favor de les carreteres, no? Però encara així i tot, aquesta gran mobilització social que va, bé, jo li tinc que recordar a tothom, vostè en particular, que m'ho invoca, el fet que el Partit Popular va perdre les eleccions per 32 vots de diferència. I 32 vots de diferència no és una xifra significativa o relevant per dir que el Partit Popular va fer malament les coses, sinó tot el contrari. Crec que la societat divisant, que en aquell moment estava totalment polaritzada per aquest moviment i que, bàsicament, va dividir a la societat entre un sí i entre un no, no. Però el resultat electoral jo crec que no es reflexa més evident de la contestació social que va tenir la nostra gestió parlant en matèria de carretera, si és el que finalment hem de parlar.
Mm-hmm. Per què va servir la Comissió d'Investigació de les Carreteres de l'any 2016?
Miri, jo li diré, la Comissió de les Carreteres d'Eivissa de l'any 2016 no va servir absolutament per res. Simplement va servir perquè l'esquerra tornés a agitar aquest debat entorn a les carreteres d'Eivissa, tornar a posar aquest debat damunt la taula, efectes purament electorals, i per treure un rèdit que finalment no ha pogut acabar traient. I això ha estat una obvietat, no? Nosaltres, en principi, ens vam oposar a que aquesta comissió d'investigació es desenvolupés. Per què? Perquè tot allò que volien fiscalitzar ja ho havia fiscalitzat la justícia, ja havia passat pels tribunals, ja havien exculpat en el Partit Popular de qualsevol qüestió que en aquella comissió es volgués pretendre resoldre. Per tant, creiem que era absolutament innecessari. Però encara així, el Partit Popular va assumir el seu paper dins la comissió d'investigació, es va presentar a la comissió d'investigació, va fer la seva proposta de compareixença a la comissió d'investigació, va presentar un pla de treball a la comissió d'investigació i la va seguir des del principi fins en el final. No? Per què dic que no ha servit per res? No ha servit per res perquè les conclusions que es varen extraure d'aquella comissió d'investigació, els únics que tenien, i van ser les conclusions de l'esquerra, era portar-les a la fiscalia per iniciar un nou procediment judicial en contra del Partit Popular. Què va passar quan aquelles conclusions d'aquella comissió d'investigació es van portar a la fiscalia? Que la fiscalia no en va voler saber absolutament res d'aquell document de l'esquerra. El va rebutjar i no el va admetre ni mancos a tràmit, el que significa que varen perdre temps, varen perdre molts de sous amb aquella comissió d'investigació i no varen concloure absolutament res que no estigués ja fiscalitzat.
Mm-hmm. I d'acord, i per anar finalitzant ja, si es pogués retrocedir en el temps i començar de nou amb el projecte de les carreteres, vostè canviaria alguna de les coses que es van plantejar en aquell moment?
Bueno, és molt difícil tornar endarrere i mirar de rectificar segons quines coses. Possiblement algunes s'haurien de rectificar. No estic dient que s'hagin fet tot bé, ni molt menys, però sí que és cert que durant tot el procés es va intentar complir en el màxim en su criteri de legalitat. I els tribunals no van donar la raó pràcticament en la majoria de sentències. És cert que n'hi va haver alguna en relació a l'ocupació dels terrenys, que no ens va donar la raó, perquè sí que és cert que els propis propietaris pues, es negaven a ser notificats i es negaven a que fos ocupada la seva finca d'acord amb un interès general, i bé, hi ha coses que potser pues, bueno, els podíem haver fet d'una altra manera, però en síntesi, i anant a la major, jo crec que l'important és que tenim avui unes carreteres que han aconseguit disminuir l'índex de sinistralitat de 30 aproximadament a 13 morts anuals, que són les xifres que treballem d'acord amb l'any 2000 a l'any 2019, i crec que és important, és una carretera que salva vides, i que, a més, crec que s'ajusta avui en el volum de tràfic que tenim a les nostres illes i un destí turístic com és Eivissa, crec que s'ha de permetre unes bones carreteres per assumir tota aquesta demanda que tenim. Avui les carreteres d'Eivissa crec que ja no es discuteixen. Es varen discutir en el seu moment, i és cert, i va haver-hi una gran contestació social, però crec que avui en dia les carreteres d'Eivissa estan més que assumides, estan més que assimilades i crec que s'ajusten perfectament en el model urbanístic de mobilitat que la nostra illa necessita.
Molt bé, idò, moltes gràcies, Miquel, pel seu testimoni i perquè necessitàvem, volíem copsar l'opinió de totes bandes i res, l'acomiado i fins la propera, que segur que sorgiran molts temes, perquè ens consta que vostè treballa tant per Eivissa com per Formentera des de Madrid i coses vindran per parlar.
Sí. Moltes gràcies a Ràdio Illa per tenir aquesta deferència i per intentar que totes les versions siguin escoltades, i estic a la vostra disposició per qualsevol cosa que tingueu a bé considerar. Moltes gràcies.